que tenint en compte que va descansar contra el Getafe, Suárez demà serà titular i suposo que anirà advertit d'intentar no veure una groga que li suposaria perdre's el clàssic.
Sort que va jugar aquell dia al Madrigal, perquè va forçar a Suárez la groga de Cheryshev, que va comportar l'eliminació del Madrid.
Que tantes alegries ens ha portat, Això que toca amb un títol plus, no?
Sí. I una altra cosa que li hem d'apuntar a Luis Suárez i a Luis Enrique, que aquell dia el va fer...
Quina patada li va fotre a Cheryshev a Suárez, eh?
Sí.
Que era vermella, no de groga.
Sort que era targeta clara, que si no encara l'haguessin reclamat, eh? Algú faria descansar Suárez? No, és que clar, ve de descansar dissabte passat, és que... Clar, potser... No, si hagués tingut en compte la targeta, també és veritat que és un davanter, que en condicions normals no hauria de veure la groga.
Això, efectes de números, potser el correcte hagués sigut que hagués jugat la setmana passada contra Getafe, que hagués fet 3 gols al seu pitxitxi, forçar la targeta groga i que descansi contra el Villarreal.
Clar, però si avui l'Atlètic de Madrid hagués guanyat, Pere, també demà necessitaries més els punts, necessitaries més a Suárez, no? Si l'Atlètic de Madrid avui hagués guanyat...
Encara que hagués guanyat...
Home, si demà perds 5 punts i venia el Madrid al Camp Nou, que és un partit on pots empatar.
Jo no patia en aquest sentit.
No sé, bé, el prepatiment que dèiem l'altre dia, no?
Jo no recordo que Luis Enrique, o no tinc la sensació que Luis Enrique hagi condicionat alineacions a les targetes.
Ha fet forçar targetes, això sí, unes quantes últimament... Però...
Clar, no es pot dir, però sí, això ho hem vist tots, no? Però la inversa, o sigui, el preventiu, no recordo, eh? El fet que el faci descansar en el dia abans, quan, si volgués forçar-la, podríem discutir això, de si l'Atlètica s'acostava, però si l'havia de forçar, lògic és que l'hagués jugat la setmana passada i hagués forçat.
Però si som honestos, no és normal que hem vist forçar, eh? Però no és normal que els davanters forcin targetes.
No. Ni els defenses.
L'últim davanter que he vist jo forçar targetes és Neymar, perquè se'n va de viatge i té previst i està parlat i autoritzat i tot el que tu vulguis, però en general el risc de que se t'escapi una cinquena targeta que t'impedeixi jugar un partit important, el tenen molt migcampistes, el tenen molt defenses, però els davanters, en principi...
Bueno, excepte Mark Hughes, te'n recordes?
Bueno, però...
Pobre.
Mark Hughes esternudava i li pitaven falta.
Però en canvi, Suárez sí que és un davanter que pot tenir aquest perill, perquè va molt amb el cos a cos amb el defensa i a vegades acaba rebotat, no tant per cap falta de fort, allò que se'n brallen tots dos i l'àrbitre què diu? Pues targeta cadascun.
Luisito, ja sabes lo que te juegas, no?
Clar, el primer interessat és ell.
I Neymar, al principi, sobretot la primera temporada, ensenyaven moltes.
Com ara Arda.
Sí, una mica. Sí,
Arda, jugant en aquesta posició d'interior al Barça, veu moltes més grogues, entenent que també forma part del procés d'adaptació.
Sí, la proporció de Neymar de les que no ensenyen els rivals que li fan faltes i les que li ensenyen amb ell és descomunal, vull dir, no té cap sentit.
I segur que Luis Enrique vol tenir Luis Suárez pel clàssic, però si demà veu la cinquena... Doncs mira, haurà vingut de partit internacional, estaràs a 3 dies a jugar contra l'Atlético, no sé jo si li molestaria molt al tècnic, evidentment que el voldria, però mira, ja tens l'excusa, no cal convèncer ningú dels davanters perquè descans i perquè hi ha el partit.
Ja tindríem una rotació i debat, qui jugaria al lloc de Luis Suárez.
I la reflexió s'acaba si al Bernabéu no hi havia Messi, vull dir, guanyar, no? Vull dir,
també.
Per tant, estava ja amb condicions, va estar a la banqueta.
Sí, va estar a la banqueta, va sortir la segona part.
El debat va ser aquell, si s'havia de forçar gaire Messi.
Imaginem-nos si li fa patir a Luis Enrique això, aquestes coses de forçar situacions prèviament, no?
Uh-huh. Encara hem d'escoltar un document més del tècnic, Sònia.
Sí, en aquest cas sobre la situació de Ter Stegen. L'alemany dimarts passat va deixar el seu futur en l'aire de cara a la temporada vinent. Ambiciós, no està gaire content pel fet de no jugar a la Lliga, i el Luis Enrique haurà de prendre una decisió aquest estiu, pensant a llarg termini. Ter Stegen ha de ser probablement el porter del futur, però ja va quedar clar que si no és el porter del present, igual ja no vol ser el porter del futur, per les seves respostes dimarts passat. Aquest és el panorama, i amb aquest escenari Luis Enrique haurà de decidir si pensa a curt o a llarg termini, sobretot tenint en compte que potser la pròxima temporada és el seu últim any com a entrenador, perquè ja va dir ell mateix que li agraden les temporades, les etapes curtes com a entrenador, seria la tercera, acaba contracte, veuríem, però,
sí.
Però podria ser tranquil·lament el seu últim any. Egoístament, per tant, a ell ja hauria de ser igual si Ter Stegen marxa, per exemple, perquè tindrà Bravo la temporada que ve, encara per sort és jove i si li marxa a l'Alemany no seria cap drama. Uh-huh. Amb aquest raonament previ, li preguntàvem avui què té en compte ell a l'hora de prendre les seves decisions en general.
Tomo todas las decisiones pensando que voy a ser entrenador del Barça 150 años. Otra cosa es luego lo que sea. Yo soy el entrenador del club, tengo que pensar en el club. Y no tomo las decisiones cuando llega el verano. Nosotros ya estamos planificando la temporada que viene con la dirección deportiva, o con Robert Fernández en este caso, como el secretario técnico. Y tomo siempre pensando lo mejor para el club. Y aunque me fuera mañana mismo, todas mis decisiones siempre van en beneficio de pensar hacer lo mejor y fichar los mejores jugadores para el club. Ese es mi trabajo como entrenador. No pienso nunca a nivel individual de qué es lo que más me interesa a mí.
¿Algún comentario?
No, que sembla basc, que això dels 150 anys són com els no sé quants mil minuts de Suárez, té una tendència exagerada, Sí.
Després ja ho ha dit, que no agaféssim el peu de la lletra, que ell no
gràcies,
viuria.
Gràcies. Sort que ens ho ha avisat, perquè si no, ja estava apuntat per els números.
Estaves calculant,
el 2100, no?
No
sé què.
Sí. Lluís Enrique a la banqueta. En fi, tindrem temps de parlar dels porters i del que pot passar a la porteria la temporada que ve. Alguna cosa més, Sònia?
Doncs recordar això, que el partit demà torna a ser a les 4 de la tarda fora de casa i que xiula Sánchez Martínez, que ha xiulat el Barça aquesta temporada només un cop, Barça 2, Deportivo 2, un empat, veurem què
no
és.
No va ser culpa de l'àrbitre.
No, en absolut. De fet, el Barça guanyava i es va deixar empatar, clarament.
Demà, a partir de les 3 a RAC1, amb en Joan Maria Pou, amb Cupi. Demà al Madrigal, sí, em diu que sí, en Raúl Orgales, i amb la Sònia Gelmà. Demà al capdavant de l'inalàmbric del Barça juga...
Molt important, demà encertar l'11,
Sònia, si demà el Barça perd el Madrigal... tu mateixa.
Què vols dir amb això?
Home, vull dir, un partit que saperes no hi és, no voldràs que bueno, s'acabi la ratxa de ja no sé quants partits sense perdre. 39 són ja? 39,
38, no?
39.
39, no? Com el de l'Arsenal, sí.
Només
tu mateixa, jo només t'ho dic.
Que el Bernabéu també hi era amb el 0-4, vull dir, no em pugeu ara aquí l'etiqueta.
Sí. I a l'Emirates, no?
I a l'Emirates.
Sí, sí.
Clar, tu, com que ja t'has guanyat 39 jornades de crèdit amb l'acordeó, pots parlar amb aquesta supèrbia. Sí.
A l'acordeó li deixem passar el baix a l'acordeó d'una manera que...
Però és que ara he pensat, dic, home, demà que no hi ha sense peres, si,
ja
si passa
sort,
això,
no?
Si seria mala sort i algú t'ho recordaria, segur.
Tu ja ho faig jo, prèviament,
per si un cas. Vagi bé, Sònia, bon viatge.
Vinga, bona nit, gràcies.
La Sònia Gelmà, amb tota l'actualitat del Barça.
I dorm bé, tranquil·la, que...
Que encertarem.
Sí, com a mínim, el 10-11 habitual...
El 10-11 ja saps que a mi el 10-11 em va bé, mentre l'altre no em faci ple.
No, clar. Sí, aquest és el perill llama que costa encerti Aleix Vidal i la resta de jugadors que
no
ha pronosticat. Bona nit, Sònia.
Bona nit.
2:15, amb la Sònia hem parlat del Barça, hem escoltat Lluís Enrique, i amb en Xavi Puig farem la prèvia del rival de demà, que n'hem de parlar... perquè el Villarreal és un dels equips més forts de la Lliga, un dels camps més complicats. Arriba després Xavi de classificar-se pels quarts de final de l'Europa League, això sí, en una mala dinàmica a la Lliga.
Sí, només una victòria en els últims 5 partits i, de fet, amb dues derrotes consecutives en aquestes dues últimes jornades, 0-1 a casa contra el Las Palmas i el 4-2 al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. El Villarreal és quart amb 5 punts de marge ara respecte al 5è, que és el Sevilla, i 6 respecte al 6è, que és l'Atlètic de Bilbao. Per tant, el partit de demà té força importància pels de Marcelino. Per aquest partit, Marcelino té les baixes per lesió del porter Areola, a més de Musacchio, Jaume Costa, Jonathan Dos Santos i Samu García, que també estan lesionats. A casa, el Villarreal ha guanyat contra els 6 primers classificats a l'espera del que faci contra el Barça.
Ha guanyat,
3-1 contra l'Atlètic de Bilbao, 2-1 contra el Sevilla, 1-0 contra el Real Madrid i 1-0 contra l'Atlètic de Madrid. Qüestionat per aquesta dada magnífica, l'entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, afegia un matís important pensant en el partit de demà.
Però el Barça és el més fort que tots. És el més fort, con diferència. Y nosotros tampoco nos llega en el mejor momento este partido. Aún así, no cabe ninguna duda que tenemos la máxima ilusión por ganar y que vamos a poner todo de nuestra parte para hacerlo.
Un Marcelino preocupat també per saber com reaccionarà físicament l'equip, que ve de jugar Europa League al camp del Bayer Leverkusen aquest dijous i que demà juga en aquest horari premium que diu Simeone a les 4 de la tarda.
Sabemos a quién tenemos enfrente, que es un rival tremendo a nivel individual y colectivo, y que bueno, nos tiene que salir el partido perfecto, a ver hasta dónde nos aguantan las piernas. Y luego pues el rival no tiene su mejor día, evidentemente. Queremos ganar, tenemos ilusión por ganar, pero sabemos la tremenda dificultad que supone ganar el Barça.
El to de Marcelino sempre és aquest, dic, perquè sí. Algú no es pensi que està, que veu molt, molt negre puntuar demà contra el Barça, és a dir, jugui contra el Granada, contra qui sigui, el to de Marcelino a les rodes de premsa sempre és així pausat i sense masses alegries. Serà el 16è partit del Barça al Madrigal, de moment 8 victòries blaugranes, 5 triomfs locals i 2 empats. De fet, en les últimes 6 visites a la Lliga, 5 victòries del Barça i un empat, per tant, bon balanç en clau blaugrana.
Sí, sí, molt bon estadi i sobretot tenint en compte la dificultat d'aquest estadi. Em sembla espectacular aquesta dada, que hi hagin perdut Atlètic de Bilbao, Sevilla, Madrid i Atlètic de Madrid aquesta temporada al Madrigal. Diu molt del potencial d'aquest equip, Toni, aquesta dada, eh? Vull dir que el rival que té demà el Barça al davant és un senyor equip.
Aviam, i va quart, i no és casualitat, i l'any passat ja li va generar problemes al Barça, fins i tot al Camp Nou. És un equip que sap què fa quan té la pilota, és un equip que planteja bé els partits, és un equip que et busca les pessigolles, és a dir, ja saps que té qualitats i que les pot explotar fins i tot també davant del Barça. Però, per exemple, estem dient tota la temporada que l'Atlètic de Madrid, quin defecte li trobes a l'Atlètic de Madrid?
Li falta gol.
Que li falta gol, no? Doncs crec que l'Atlètic de Madrid ha marcat 10 o 12 gols més que el Villarreal.
Sí, sí.
És a dir, el Villarreal,
46 a 35,
el Villarreal, sí. Potser ha rendibilitzat molt el balanç de gols favorable que té, que em sembla que són més 10, més 12, més 13.
Sí, més 12.
Però l'ha rendibilitzat molt, però realment també no va sobrat d'aquesta capacitat. Si el Barça està a un nivell acceptable en el tema ofensiu, i el defensiu ja el sabem, doncs, clar, no serà el camp més fàcil de la Lliga per anar a guanyar els 3 punts, però jo diria que és un camp en el qual el Barça demà, tenint l'oportunitat que té pel que ha fet avui l'Atlètic de Madrid, i amb aquesta alineació que jo ja li compro a la Sònia, però també li compro en el Costa, i escolta'm, jo crec que es pot guanyar aquest partit fins i tot amb la mateixa solvència que ha guanyat altres partits recentment.
Jo afegiria del Villarreal que és més fort en defensa del que havia sigut. Era un equip que jugava molt bé. Marcelino s'ha especialitzat més també a ser més sòlid, sap esperar més a darrere i continua sabent jugar bé la pilota. I això els equips de Marcelino ho tenen, juguen bé futbol. Villarreal ve d'aquesta cultura de jugar bé futbol de molts anys amb diferents entrenadors, però diguéssim, això és una cosa que de cultura de club que s'ha sabut mantenir,
sí.
Però és més fort en defensa, i a casa crec que parlem del Sevilla que ha fet una gran temporada, però potser encara és millor la temporada, o igual la temporada del Villarreal a casa. El que li passa al Villarreal és que no té una plantilla tan milionària com per poder sostenir dues competicions exigents com també tenia l'Europa League, i després això ho paga. Vull dir, ha fet la gran ratxa de bons resultats és amb l'aturada de la Europa League, ve l'Europa League i en algun moment ho paga, no?
Sí, els dos partits però de Lliga que aconsegueixen amb 700 i 800 d'Europa League que han estat consecutius.
Però això no em diu a mi que sigui ara que sigui un mal equip. Em continuo dient que és un molt bon equip, però que té una situació més difícil de sostenir. També hem de tenir clar que la seva Lliga no serà guanyar el Barça demà. I així,
no,
no. Ho intentaran, però
és mantenir la quarta posició.
Però, i sense l'Europa League estic convençut que aquest nivell que ha demostrat el Villarreal estaria lluitant tranquil·lament pel tercer lloc de la Lliga.
Sí, poques coses. Una, que abans dèiem de l'Atlètic de Madrid, que és segurament un dels equips que s'ha hagut de millor rendiment de la seva plantilla, Villarreal més encara, perquè sí, diguéssim que per supost està molt més amunt del que hauria d'estar i està tenint molt bon rendiment, i també fa temps que ho està fent la Villarreal això. Sí. Dos, que si l'estadística fa por de que guanya els partits a casa els més bons, la mateixa estadística diu que els últims ha guanyat un partit de 5, em sembla.
Sí.
Quina estadística t'estimes més llegir? Jo m'estimo més llegir la segona, que és més propera i que porta, diguéssim, menys bons resultats pel Villarreal. També diu l'estadística que quan fa temps que no guanyes, falta menys perquè tornis a guanyar. Per tant, aparquem l'estadística i mirem-nos que estem, que el Villarreal és quart, sí, però està a 20 punts del Barça.
Sí, 22. Sí.
22 de punts del Barça. I és quart, perquè és una lliga que per dalt està superestirada. Llavors, és cert que és quart, és cert que és competitiu, és cert que s'ha de guanyar aquest partit i que s'ha de jugar i que s'ha de competir, però que siguem conscients també que la distància és notòria.
Sí, sí, ho deia Marcelino, no? Jugant contra el mejor de todos.
Sí, ho ha explicat bé. Mm-hmm.
I una cosa més. Les coses al final tendeixen a posar-se, al final d'una lliga, tendeixen a posar-se al seu lloc. Mm-hmm. El Barça va començar amb alguns problemes defensius, també li faltava marcar una mica el seu ritme de gols fora, sobretot fora de casa. Mm-hmm. Totes aquestes estadístiques a poc a poc es van equilibrant i es van posar al seu lloc. El Barça ja torna a ser l'equip menys, si no és el menys golejat, poc li falta per ser el menys golejat de la Lliga.
El menys golejat,
segons, però a pocs gols de diferència, sí. El més golejador ja ho és,
sí.
I encara no és el millor equip fora de casa, que ho és l'Atlètic de Madrid, però si demà el Barça guanya, el Barça serà el millor equip fora de casa.
Mira,
ja,
aquesta demà li recordarem Dami.
El Dami.
Perquè la Dami...
és digne del Dami.
A la prèvia de la Transi, m'agrada molt. Un quart i mig d'una, a partir de les 3, la transmissió del Villarreal-Barça en aquest mega superdiumenge que demà tindrem a 12:15. Començarem amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club a la 14:15 al 14:15, a 14:45 l'Ultrasports, a partir de les 3 al Villarreal Barça. Continuarem el superdiumenge quan acabi la transmissió, tindrem la cursa en directe de MotoGP a Qatar a les 7 de la tarda, que es presenta galanteta, i ho rematarem tot plegat a 9:15, pel que fa al superdiumenge, amb el partit del Madrid, que pot apropar-se demà a un punt del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, Xavi.
Sí, el Madrid rep el Sevilla a 9:15 al Bernabéu amb la tornada de Benzema, la llista de convocats del francès, tot i les informacions que el relacionen amb un cas de blanqueig de diners i tràfic d'estupefaents. Zidane ha assegurat que el veu centrat, amb ganes de tornar a jugar després d'unes quantes setmanes de baixa. El Madrid no pot comptar amb Pepe i Sergio Ramos, tots dos sancionats de l'últim partit de Lliga. Ve de guanyar els últims 3 partits de Lliga al Madrid, el darrer de manera agònica al camp de les Palmes, amb gol de Casemiro a la sortida d'un córner. De fet, Casemiro, juntament amb Danilo i Lucas Vázquez, són els 3 jugadors advertits de sanció. Si veuen una groga demà, es perdrien el clàssic del 2 d'abril al Camp Nou. Zidane diu que aquest extrem no condiciona l'alineació de demà.
Yo pienso en el partido mañana, porque el partido es el próximo y es lo que tenemos que hacer el máximo para ganar, es el de mañana. No voy a pensar al partido al próximo, porque además después del partido de mañana vamos a tener un parón, vamos a tener un poco de, bueno, el Madrid, porque los jugadores van a viajar, van a jugar, pero vamos a tener 10 días para luego preparar también el próximo, pero es el de mañana, y entonces yo lo que voy a hacer es meter el mejor equipo para ganar el partido mañana.
El Sevilla, que ve de jugar també Europa League, arriba al Bernabéu amb moltes baixes, en plena lluita per aquesta quarta posició, 5 punts del Villarreal. Vanega està sancionat, es va autoexpulsar en l'últim partit de Lliga, i a més, per lesió, se'l perden Vitolo, Enzonzi, Konoplyanka, Krondeli, Carrizo i també el porter David Soria. Un Sevilla que fora de casa ha aconseguit empatar el Calderón i perdre per la mínima el Camp Nou, però que és un dels pitjors equips fora del seu estadi. Zidane, en una valoració del rival un cop més pobre, és conscient que el de demà serà un partit complicat.
Va ser un partit molt complicat, perquè además, com tu bien decía, és un rival molt fort que viene. A lo mejor hay bajas, tienen bajas jugadores, pero tienen un conjunto muy buenos, con muy buenos jugadores, y el partido difícil lo vamos a tener, seguro, convencido. Por eso que nosotros, al mismo tiempo, yo creo que hicimos una de las mejores semanas que cuando llegué en el Madrid. Entonces, eso es bueno.
Un cop més, no ha dit el nom de l'equip, al Sevilla, ni cap nom de cap jugador del Sevilla. Ja ho vam dir la setmana passada.
Sí, a la setmana magnífica del Madrid es refereix en els entrenaments. Sí. Zidane no han perdut cap partit aquesta setmana. Destaca segurament l'entrenador del Real Madrid. Unai Emery, que sé que us agrada escoltar-lo també,
molt,
convençut que el molt. Seu equip competirà a un molt bon nivell demà al Bernabéu per apropar-se en aquesta zona Champions.
El reto y la oportunidad que tenemos nosotros de enfrentar eso y ser capaces de poder demostrar de que el equipo está creciendo, el equipo está dando pasos, de que el equipo en la liga quiere aumentar su rendimiento. Mañana es el día. Nosotros y yo desde luego lo contemplo como una oportunidad para dar ese paso.
I un últim document de Zidane sobre el rival als quarts de final de la Champions, el Wolfsburg, considerat un equip assequible o fàcil per gairebé tothom. Zidane no se'n refia.
Yo creo que si está el Wolfsburg aquí es por algo, ¿no? Terminaron primero en la primera ronda, es por algo. Los partidos de Champions hay que jugarla, ¿sabes? Nunca puede pretender algo antes de jugar. Entonces nosotros... Antes de esto tenemos que jugar y pensar a la Liga y luego cuando vendrá el partido de Champions lo vamos a preparar bien contra un rival muy fuerte.
Doncs això, rival muy fuerte, diu Zidane del Wolfsburg, també és normal que Zidane digui això, també ho deia Guardiola quan també. Deia dels dos punyals de no sé quin...
De Piatti, no sé qui més.
Del sí. Llevant, em sembla.
Cruzat, Piatti i Cruzat.
El sí. Real Madrid-Sevilla, dos quarts de nou, a sobre per Canal Plus, partidacia, bono futbol 1, el podreu seguir el superdiumenge de RAC1, l'Albert Ferran, demà sí. Al Bernabéu, l'àrbitre serà un català, Estrada Fernández.
Ho diem per si condiciona també la vostra valoració prèvia al partit, la presència del Talismà, que va estar a punt d'arrencar, recordo, un empat contra les Palmes. Sí, contra la Cultural Leonesa, és veritat que Guardiola també va destacar molt les seves virtuts en una eliminatòria de Copa.
Sí, però...
Però deia noms.
Ah, això. Guardiola després deia noms i deia el per què.
Sí, sí, sí. Que després exagerava, segurament, però...
Sí, no,
però,
sí.
Però t'ho analitzava.
Sí, però això, podia agafar els jugadors i jugador, acollonir-los, no? Però Zidane només diu un rival muy fuerte, la mateixa frase Sevilla-Wolfsburg, i vamos a salir a ganar, que és madridisme d'aquell
sí, sí.
D'aquell de tots els temps, diguéssim, del que no passa, no? Salir a ganar, però com?
Sí, sí.
Què faràs? Vull dir, és que hem estat esperant veure alguna cosa al camp, hem vist que es passava una mica la pilota, però no hem vist per què se la passaven. No.
I l'altre dia se la passaven malament.
I a la sala de premsa no explica per què, bueno, se li era a ganar, sí, bueno, però què penses... Quin missatge vols transmetre del que està fent el teu equip que demostrarà que s'ha de ganar i que ganarà, no? Sí. No explica el com, no explica el per què els rivals són molt fuertes, i clar, vull dir, si no comencem a pensar una mica en clau futbol i això, és que no sé on poden anar.
A més, ell venia d'una roda de premsa en què havia dit que así no se va a ninguna parte.
Sí, no vamos a ninguna parte.
Pues
que cada roda de premsa et doni un titular, i això potser no és capaç de fer-ho.
Com? No, però bé, no? Potser tu també t'has d'aplicar alguna cosa, no?
Jo tinc molta curiositat per veure quin partit fa Madrid demà i com es comporta els seus jugadors, perquè home, és el primer cop que els hi toca el crostó i públicament, i a més trencant el discurs oficial de club, que és a dir, els jugadors i la directiva mantenen que han fet un bon partit, que han guanyat i que això és el més important i que no sé què, i l'entrenador és l'únic que veu discordant públicament, els hi diu, escolta, així res de res. Per tant, no sé fins a quin punt això és una fissura o no ho és, i ja ho veurem, jo tinc curiositat. El Sevilla és un rival en principi consistent, és un rival que sap molt bé el que juga i que té les idees molt clares i que li pot crear dubtes a un equip que fins ara no ha demostrat saber controlar els partits, ha demostrat saber passar per sobre de rivals molt febles, però no de rivals ben estructurats i de rivals que li són capaços en 90 minuts de generar-li 20 minuts de descontrol o de generar-li 30 minuts de domini i de fer-te recular. Per tant, de falta veure com afecten les baixes al Sevilla sí. i haver jugat el que ha jugat aquesta setmana, però fins al que ha demostrat a dia d'avui, el Sevilla és un equip que li pot plantejar problemes al Madrid. no sé si acabarà això amb un atrempat o amb un d'allò, però tinc les dues incerteses aquestes. Uh-huh. Per una banda, el Sevilla és un dels equips que li pot crear problemes, i per l'altra banda, què faran els jugadors del Madrid? Què faran Cristiano Ronaldo i companyia? Quin nivell de compromís exhibiran demà? Estaran els 90 minuts o només 50? Jugaran de cara a la galeria? Jugaran per cada un d'ells? Jugaran per les seves estadístiques, que després diuen no mienten? O jugaran per l'equip i per fer grup uh-huh. i per... Bueno,
veurem. En tot cas, no sé si coincideixes, Pere, però és un partit que, aturada de seleccions, ve el Barça, com demà el Madrid a casa no guanyi...
És que no? És el que et volia dir. Els partits previs a aturades sempre són molt importants, perquè impliquen, ja sabem que a Madrid poden inventar-se fitxatges durant 15 dies seguits, eh?
Sí.
Però impliquen un primer balanç que durarà més temps del compte. El Real Madrid, la seva lluita és aconseguir la segona plaça en aquesta apassionant lliga de segon contra tercer, que estàvem dient, que ara centrarà tota l'atenció dels mitjans de comunicació, però fixeu-vos que el Sevilla voldrà avançar al Villarreal i voldrà ser el quart d'aquesta lliga. Per tant, tots els equips tenen al·licients que també, van més enllà. El Sevilla vol ser el quart.
Sí, sí.
Per tant, és una altra guerra a tenir en compte. Si no va bé, jo crec que començarà a entrar en el Madrid, que crec que no hi anirà, però això és més voluntarisme que altra cosa. Si no va bé, que crec que no hi anirà, es presenta contra el Madrid la por al cos de dir, i si ens elimina el Wolfsburg? Perquè fins ara ens estàvem venent que la Lliga ja l'hem deixat córrer, perquè ja no... Però com s'ha sumat en a Champions, però estem començant a veure que contra equips... Ja se sabia que contra els bons no eren competitius i que en els petits els apallissaven, però contra l'Espal van fer el ridícul. Si no són... fora de casa. Si a casa tampoc són capaços de tenir un bon resultat, els començarà a entrar la por al cos, aquells 15 dies abans d'en saltar-los, i si no només no tenim ADN a Champions, sinó que ens elimina el rival que tots volien.
I si el Barça ens en fa, que deies abans, 5, no? Perquè també, vull dir, abans un clàssic...
O més.
Abans un clàssic, vull dir... Clar, les sensacions són importants i a Madrid ja arribaria... Veurem què passa demà, amb molt males sensacions en cas de no guanyar.
És que jo crec que una cosa és el discurs que fan de cara en fora i de cara en dins. Si són una mica realistes, no poden pensar que ja tenen eliminat el Wolfsburg, i si ho pensen allà ells, vull dir, serà malament.
Ho anirem veient. En futbol internacional, Miquel, cap de setmana carregat de grans partits, nova victòria del Leicester,
yes,
que fa un pas més cap a aquest miracle que molts desitgem.
Exacte, avui Crystal Palace 0, Leicester 1, gol de Mahrez amb assistència de Jamie Vardy. Per
hi,
tant...
hi ha algú més que no marqui en aquest equip?
Mira, l'altre dia qui va fer el gol de la victòria contra el Newcastle?
No era cap dels dos.
Últimament va marcar Robert Huth també de cap, algun gol. Va marcar Drinkwater el dia que l'Est va empatar 2, encara que va ser amb algun rebot. Normalment ho fan tots ells dos, però...
Sí, però
van ser aquests.
És que se m'emociona.
Se m'emociona.
Entre Vardy i Mahrez porten 35... dels 54 gols de l'equip, sí. 35 dels 54, o sigui, és una...
És més que el promig del triplet, del
tren, però... Home, i tant, però molt, molt més, Va ser contra el Newcastle, no? L'últim partit.
Sí, l'1-0, que ara em balla qui va ser l'autor...
El Kazaki, el japonès.
Aquella xilena d'esquena punta. Sí. Exacte. Bon jugador, Kazaki. Bé, dels últims 5 partits del Leicester...
Sí.
4 han estat victòries per la mínima, se li fan llargs els partits, però de moment els va salvant, que és d'això del que es tracta. Però constatem la realitat. Avui, per cert, hi ha hagut un penal claríssim, catedralícia Huth, el central, ha pujat a rematar, li han tret la samarreta, de tant que li han tibat, li han tret,
però físicament,
el defensa se l'ha quedat a les mans.
Jo no havia vist mai això.
I l'àrbitre, que és el pitjor àrbitre de la Premier, que es diu Mike Jones, no ha xiulat penal incomprensiblement. Aquest àrbitre... Hi va haver un partit, quan Reina jugava al Liverpool, no sé si ho recordeu, que van llançar un globus molt gran al camp, hi havia un xut que anava fora, va rebotar en el globus, va tornar cap a dins i va entrar, i va donar el gol aquest home. Doncs és aquest mateix àrbitre. En fi,
Mike Jones, també en tenen de dolents.
Sí, horrorós. Bé, al final del partit, aquest és el moment que estava esperant l'audiència del Tu Diràs, podem escoltar Riyad Mahrez.
Early in the game, I missed one chances.
Abans del gol ja havia tingut alguna ocasió, però estic molt feliç per haver marcat i haver guanyat. Cada setmana ho tenim més a prop, és veritat. Hem de seguir així. Queden 7 partits i ens hem de centrar només en nosaltres, a veure com acaba tot plegat.
Going keep focus on our team and
Aquesta és la veu del protegit de Miquel Agut, Mares.
Enriat, escolta, a part d'això, el Leicester té 8 punts més sobre el Tottenham, que és el segon, i 11 més sobre l'Arsenal, que té un partit menys, però vaja, són distàncies considerables. El Tottenham també juga demà. Li queden 7 partits al Leicester, com deia ara Mares, per acabar la temporada i s'ho comencen a creure. També avui ha jugat l'Arsenal, que s'ha refet de l'eliminació europea contra el Barça, 0-2 al camp de l'Arsenal, gols de Welbeck i Iwobi. Sí, al camp de l'Everton. L'equip de Wenger ha estat molt superior. Bellerín, molt bé, assistència de gol en el segon. Deulofeu ha jugat poc més d'un quart d'hora. Chelsea 2, West Ham 2, dos gols de Cesc, el primer de falta és fantàstic, el segon és un penal inexistent, i a més si era falta, que no ho era, era fora de l'àrea, perquè és on li fan, on s'entrebanca sol Loftus-Cheek. Per cert, Watford 1, Stoke 2, Muniesa 90 minuts de lateral, i Boyan, escalfat banqueta un dia més, fa molts dies que Mark Hughes no li dona un minut.
A més, en aquest temps l'han renovat, és una cosa una mica estranya. Què tenim per demà?
Mira, per demà hi ha grans partits. A 2:45, Newcastle-Sunderland, és el debut de Rafa Benítez a casa, és un dels derbis més calents d'Anglaterra, no té fama mundial, però és un terratrèmol cada vegada que s'enfronten, això és el nord d'Anglaterra tocant Escòcia. Southampton-Liverpool, i a les 5, dos grans partits. Manchester City-Manchester United, compta, perquè hi ha molt en joc en aquest partit, no continuarà cap dels dos, segurament, pel que dèiem al principi, a la banqueta del cap dels dos a temporada que ve, i a les 5 també el Tottenham-Bournemouth, amb el Tottenham lluitant per aviam si pot retallar distàncies amb el Leicester. Alemanya, partit apassionant. Avui Wolfsburg 1, Darmstadt 1, és el 13è, el Darmstadt. El Wolfsburg, que ha començat perdent, gol a la contra de Sandro, al minut 83, ha empatat Schürrle amb un xut de fora a l'àrea, que ha entrat bé, no de Schürrle, al minut 90. Són les hores.
Controla't.
El Wolfsburg és 8è amb 38 punts, 31 menys que el Bayern, eh? I aquest és el segon de la temporada passada a Alemanya. Imagina't com ha canviat aquest equip. Sí. Per cert, el Bayern ha guanyat 0-1, gol de Lewandowski al camp del Colònia, i el Dortmund juga demà al camp de l'Augsburg.
A Itàlia?
A Itàlia, el millor ve demà. Avui hi ha un Roma-Inter que s'ha acabat amb empat a 1, i per demà a les 3, Torí-Juventus. Compte, perquè veurem si hi ha desgast després de l'eliminació europea de la Juve. És el camp del gran rival de la ciutat, li tenen moltes ganes, i Buffon està a 4 minuts d'establir el rècord d'imbatibilitat més llarg en la història de la Lliga italiana. O sigui que demà és un partit a seguir amb lupa. Just després d'aquest, a les 6, el Nàpols juga contra el Gènova, tanca la jornada el Milan-Lazio. La Juve té 67 punts i el Nàpols 64. Jornada que pot ser molt important.
A França demà tenim un primer contra segon, però clar, com que el PSG ja és campió, poca gràcia.
Un campió contra segon, hi haurà passadís del Mònaco al PSG, el partit és a les 9. Recordo i repesco d'ahir que Dembélé va fer un partidàs amb el Rennes al camp de l'Olympique de Marsella amb dues assistències i un gol, va acabar ovacionat en l'Olympique de Marsella 2, Mitchell no ho veu gens clar, Rennes 5.
No.
A Holanda, déu-n'hi-do el partidàs també, PSV Ajax és el que es juga demà a 4:45. El PSV, que ve de ser eliminat als penals de la Lliga de Campions per l'Atlètic de Madrid, té 66 punts i l'Ajax 65.
O sigui que jo diria que el títol en joc en aquest partit, pràcticament.
Títol en joc en aquest partit.
Un altre títol en joc a Bèlgica.
Sí, senyor, i en presència catalana, perquè demà Víctor Valdés pot aixecar el primer títol com a jugador de l'Estàndard de Lieja. És a les 4. La final de la Copa de Bèlgica es disputa a Brussel·les i la disputaran el Club Bruges i l'Estàndard de Víctor Valdés. Més enllà de Bèlgica, a Àustria, avui el Salzburg d'Òscar García ha guanyat per 2-1 contra el Mattersburg amb un gol de penal de Jonathan Soriano.
Per demà,
sí, per demà queda el Ried Rapid de Viena. El Salzburg de moment té 4 punts més que el Rapid, que té un partit menys. A Portugal, golejada de l'Sporting de Portugal 5-1 contra l'Arouca i victòria per la mínima del Porto al camp del Vitória de Setúbal. Demà juga el Benfica al camp del Boavista. Està molt ajustada la Lliga.
També.
Sporting de Portugal 65, Benfica 64 i un partit menys.
I en canvi Escòcia... 61. El Porto 61, exacte, 4 de l'Sporting, perdona.
No, com que és Casillas i el descartes.
Sí, no, anava a Escòcia perquè he vist que s'ha eixamplat la distància, que estava molt ajustada, també sorprenentment la Lliga Escocesa.
Sí, amb això acabem. Sembla que avui ja hi ha hagut una estrabada definitiva en aquesta Lliga Escocesa, perquè el Celtic ha guanyat el camp del Kilmarnock per 0-1 i l'Aberdeen ha perdut el camp del Motherwell per 2-1. Per tant, el Celtic té 69 punts i un partit menys, i l'Aberdeen, que és segon, en té 65. Podria ser una diferència de fins a 7 punts, i això ja seria gairebé insalvable.
Sí, sí, estava massa emocionant, la Lliga Escocesa a aquestes alçades. Voleu comentar alguna cosa del futbol internacional que us cridi o que us hagi cridat l'atenció?
No, només això del Leicester, que potser no guanyarà tot el que li queda, però és que no veig cap dels rivals que li van al darrere que agafi una ratxa per que si no falla molt per superar-ho. El problema de Sí, té molt de mèrit el que ha fet el Leicester, però penso que és demencial el que han fet els grans clubs d'Anglaterra aquesta temporada.
Especialment no, els Manchester i el Chelsea, que són sí, sí. Equips amb grans plantilles, tots. Però, curiosament, equips que saben que la temporada que ve no tindran l'entrenador que tenen, i ho saben fa bastant de temps.
Sí.
Cosa que també limita molt la capacitat dels jugadors per comprometre's amb un projecte, per comprometre's amb el que els dirigeix l'entrenador.
Sí, però això és una excusa, Toni.
No, jo no és una excusa perquè ho dic jo. És a dir, no és una excusa perquè no ho diuen ells. Si ho diguessin ells, podrien dir que sí, no? Que és una excusa, però ho dic jo, que faig
una anàlisi. No, que estic d'acord que segurament els jugadors no
estan motivats des de molta distància i sense saber el que passa dins.
Han començat a estar segurament desmotivats quan ja ho havien fet molt malament tots, diguéssim, entrenadors, ells... I...
El Chelsea és desè, està a 9 punts d'Europa, bé, a 6 ara mateix, perquè el 6 anirà a Europa League, ara mateix el 6 és el United, està a 10 punts de Champions, però és que el Leicester ha sumat 25 punts més que el Chelsea, clar. Ja, és que són les xifres que abans deies, Pere, del Barça i el Villarreal.
Són
Leicester i Chelsea.
8 victòries sí, més.
Però hi ha un miratge, que és la famosa lliga anglesa, amb els clubs tan ben repartits, que permet no sé què. Sí que permet competitivitat interna, però alhora també és cert que les grans plantilles fetes amb grandíssims jugadors no et garanteixen res.
No.
Si no hi ha més
no
que això,
no. Res, no. Però és el que s'estan trobant. Aquí estan trobant plantilles espectaculars, són col·leccions de cromos que no tenen vida.
Sí.
Llavors, que diuen, no, vigileu que la Premier no sé què faran. Si no s'introdueix algun esquema diferent, no.
I veurem què passarà. Jo, per mi, el nivell de les banquetes també hi pot tenir a veure. Potser a partir d'ara amb els Klopp... Bé, Mourinho ja hi ha estat, ja sabem què és, sí, però Guardiola...
Chelsea és una resta de Mourinho. El fracàs de Chelsea és una resta de Mourinho.
Sí. No,
és que es demostra que Ranieri, amb una sola idea, perquè només en té una de ben petita, sí, i ben d'això que és la que ha tingut tota la vida i ha anat trampejant la seva carrera futbolística, amb una sola idea ha passat dels que davant dels que no en tenen cap.
Imagina't
que no en tenen cap.
El que faria Simeone en una lliga com l'anglesa i amb Calés.
I podem parlar de Calés, però si mires la plantilla del Leicester, que jo és que ja ho he dit tota la vida així.
Continua.
Del Leicester. Analitzes la plantilla home per home i la compares amb la de qualsevol dels Manchester. Clar, és que no hi ha color, no és una qüestió del repartiment dels Calés.
Breument, per tancar, Miquel.
Sí, mira, és que vas veient l'estadística dels últims partits dels líders de la Premier, dels primers classificats. El Leicester ha guanyat 4 dels últims 5. El Tottenham, que ve per darrere, n'ha guanyat 3 dels últims 5. L'Arsenal n'ha guanyat 2 dels últims 5. El City n'ha guanyat 1 dels últims 5. Clar, és a dir, i només el West Ham...
Quin d'aquests pot enganxar 6 victòries seguides? Clar, és que quants partits queden?
Clar, però és que dèiem el Leicester, aviam si arriba, si aguanta... El Leicester està aguantant per la mínima, però està aguantant. Els altres estan badant cada jornada. I avui el West Ham, si no hagués estat per un penal inexistent, el temps afegit hauria guanyat el camp del Chelsea i hauria superat el City a la classificació.
Sí,
en un partit més, però l'hauria superat.
S'hagués situat quart. De fet, el Leicester és l'únic equip que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. O sigui, no és només que no li retallin, sinó que està eixamplant. Doncs bé, amb la Premier ho rematem i ho deixem aquí pel que fa a la tertúlia. Pere, Pep, Toni, gràcies. Que vagi bé.
Bona nit
als tres. Fins la pròxima. Fem una pausa i de seguida fem la prèvia de l'Espanyol, parlem de la segona A i ens esperen Quima Catar amb declaracions de Rossi, de Lorenzo. Està molt calentet l'inici del Mundial. Ara tornem.
RAC 1. Don Island Rover tiene 32 unidades de dirección con menos de 15.000 kilómetros. Evoque, Discovery y Sport con descuentos de hasta un 30%. Solo del 16 de marzo al 24 de marzo. El fin de semana estaremos abiertos el sábado y el domingo. Recuerda, descuentos de hasta un 30%. Don Island Rover, calle Córcega 222 y en Hospitalet, calle Montserrat Roig 3436. RAC 1, tots som 1.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford. El motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros. Només fins a final de mes. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es. Redescobreix Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant.
Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan banc.
Lord William, me contratasteis para un año entero.
Una de las novelas más leídas del mundo.
Quiero un hogar, Tom.
No puedes dejarle aquí.
Es merecía una de las series más aplaudidas de los últimos años.
¿Qué hace creer que va a haber una nueva iglesia?
Alojadnos y alimentadnos y renunciaré a mi sueldo.
Y esta es su voluntad.
Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Molt aviat, gran estrena a 8 TV.
RAC RAC 1
COMO!
Dimecres 23 de març, primer toc on tour des del MIC. Palamós, Palafrugell, Lloret de Mar i aquest any Hostalric. Seu del 16è torneig internacional de futbol base MIC 2016. Dimecres 23 de març, veniu al Centre Cultural Polivalent Serafí Pitarra d'Hostalric i celebreu els 16 anys del MIC amb el primer toc de RAC 1 amb Aleix Pariser.
Serà un primer toc amb una alineació de luxe. Els Masovers, Oriol Domènech i Gerard Autet, el cap d'esports, Raül Llimós, l'home amic de RAC1, Albert Ferran, el director del torneig, Juanjo Rovira, Mingo, director esportiu de l'Atlètic Hostalric.
Des de les 7 de la tarda, contacte directe amb el futur del futbol, entrenadors i jugadors del torneig. Dimecres 23 de març, viviu la il·lusió del futbol del futur amb un primer toc on tour des del torneig internacional de futbol base MI. Si voleu venir a Hostalric, us hi esperem. L'entrada és gratuïta. Amb la col·laboració dels cromos de l'Eurocopa de Panini.
RAC 1. Tots som 1.
Tres quarts d'una, demà a les 12 del migdia, Espanyol Atlètic Club, amb Caicedo, que estava lesionat, tornant a la llista. També torna amb Víctor Sánchez i Diop, que s'han perdut el partit de Granada per sanció dilluns passat. Són baixa per decisió tècnica Montañés, Robert Correa i Juan Jordan. Avui a Constantin Galca li demanaven per com pot afectar aquest horari de les 12 del migdia. El tècnic ho té clar, s'han de sumar els 3 punts, sí o sí.
Sobre todo por la hora, ¿no? A los jugadores, pero no hay ninguna excusa, ¿no? Hay que ir a por el partido, ganarlo y ya está. Estamos en casa, vamos a tener a la gente de nuestro lado y eso sí que es importante.
El rival de demà a l'Atlètic Club arriba amb la baixa de Muniain, també es baixa Iñaki Williams. Està en plena forma l'equip de Valverde, ha guanyat els últims 4 partits de Lliga, tot i que podria pagar l'esforç de dijous a l'Europa League, que es va classificar pels quarts d'aquesta competició més talla, recordem. Galca no refia dels bascos, encara que Valverde faci rotacions, diu, serà un rival complicat, la clau per superar-los i fer vol punt sumat a Granada dilluns, molta intensitat.
Hombre, siempre cuando empatas, si el siguiente partido lo ganas, sí que tiene más valor. Y que sí que hay que tener intensidad, porque es un equipo que las últimas jornadas no han ganado. Han ganado, si no me equivoco, 4 partidos seguidos. Y que sí que hay que ser muy intensos. Y tiene jugadores con mucha experiencia, como es a Duris, que está en un momento muy bueno. Pero esperemos con nuestro juego, ¿no?, y con la intensidad que nos llevemos los 3 puntos.
A les 12 xiula el navarrès Prieto i Iglesias, des de mitja hora abans a RAC1 amb l'Edu de Batlle i l'equip habitual. A segon, el Llagostera ha sortit escaldat de la visita al camp del Valladolid i l'objectiu de la permanència es complica cada cop més, Miquel.
Doncs sí, avui 3-0 ha perdut l'equip llagosterenc, no ha tingut res a fer, xàfec de gols i d'aigua, perquè ha plogut moltíssim a Zorrilla aquesta tarda, el terreny de joc ha acabat molt malmès. L'1-0 ha arribat amb un gol de Roger, molt bon gol, al minut 33. El segon, un gol olímpic de Renela, al minut 71, i el tercer del mateix Renela, aprofitant una pilota morta ja al minut 90. El Llagostera no ha tingut ocasions, ha estat un equip gairebé inofensiu, i Oriol Alsina no ha pogut fer altra cosa que reconèixer la superioritat del rival.
Avui no m'he interpretat bé, ells han sigut superiors, i això, un divada tenia que passar, no? Portàvem 7-8 partits ara mateix que com a mínim mereixíem empatar, que crec que en molts casos érem superiors en el rival, tot i que no guanyàvem. Avui això no ha sigut així, avui l'altre equip ha sigut millor que nosaltres, i no toca res més que felicitar-se.
El Llagostera encara no sap què és guanyar fora aquesta temporada, i la salvació passa per casa i per saber patir.
Seguissis de força a casa, que hi hagi tanta gent com l'altre dia, seguim mentalitat, patir, intentar d'una vegada fora, doncs, trobar la clau a fora, I si es té que canviar doncs, els jugadors de casa amb els de fora, sense sentiments i sense res té que fer, i es té que jugar amb la gent que estigui preparada per patir, per treballar i per lluitar fora per guanyar un partit.
Doncs a patir s'ha dit, el Llagostera dorm a 7 punts de la salvació, queden 12 jornades, el pròxim partit serà diumenge vinent contra l'Alcorcón al Municipal de Palamós.
Demà juguen els altres dos catalans, el Girona rep el líder, el Leganés, a les 5 de la tarda a Montilivi. Xavi.
Un Girona amb baixes importants al mig del camp, a l'absència de Pere Pons, i hem d'afegir la baixa d'Àlex Granell, que s'ha lesionat aquesta setmana. Més Adai, que es va lesionar l'últim partit de Lliga, tampoc no hi serà, igual que Rubén Sobrino, que ha estat fora de l'equip gairebé tota la temporada. El Girona tindrà davant un Leganés líder, que ve de perdre, això sí, l'última jornada a casa contra el Tenerife. Per Pablo Machín, l'entrenador del Girona, no és cap sorpresa veure el conjunt madrileny lluitant per l'ascens a primera.
Cuanto al Lega, yo ya os decía hace mucho tiempo que para mí era una de las mejores plantillas y además, pues, trabajando con el mismo técnico durante muchos años, pues han conseguido ser uno de los mejores equipos y ahora pues han demostrado que son el mejor equipo y bajo mi punto de vista pues lo corroboro. Creo que tienen una excelente plantilla con variedad en todos los puestos y además que pueden jugar de diferentes formas.
El Leganés té les baixes a la davantera de Guillermo Llasdrúbal. El Girona és 12, 40 punts, a 5 de la zona de promoció d'ascens, i amb el de demà comença un tram de 3 partits contra equips de la zona alta, Leganés, Saragossa i Osasuna, de manera consecutiva. El Girona-Leganés començarà a les 5 amb arbitratge de Quadra Fernández.
A la mateixa hora el Nàstic vol sumar la desena jornada sense perdre en un estadi de primera.
Sí, Bilbao-Atlètic-Nàstic, el partit que es juga a Sant Mamés. El Nàstic fa 9 jornades que no perd, però això sí, ha encadenat 4 empats consecutius. És un partit entre el Cué, que només té 21 punts, i el Setè, que en té 45. El Bilbao Atlètic serà Cué encara que guanyin, perquè el Llagostera té 4 punts més. El Nàstic, per la seva banda, s'hi guanya i, segons la combinació de resultats, podria acabar la jornada tercer, fins i tot. El Bilbao Atlètic, per cert, que és el segon pitjor local de la categoria. Tot i això, Vicente Moreno no es refia del rival de demà.
Juguem contra un equip que a dia d'avui està en descens, que pràcticament està tota la temporada en zona de descens, però bueno, és un rival que habitualment els equips que va deixant són els que anem agafant nosaltres, con lo qual te puc dir que hem vist tots els partits de la temporada del Bilbao Athletic i a més sentia l'altre dia també la roda de premsa de l'entrenador del Numancia, no? I dia exactament el mateix que ho vaig a dir jo, que és un dels equips que o l'equip que més partits ha perdut i que segurament més partits des que ha perdut ha merescut guanyar. De fet, des que ha perdut sempre s'ha perdut per un resultat mínim.
El Bilbao Atlètic té la baixa de Yeray Álvarez, un central titular, baixa important per Cuco Ciganda, per sanció, i el Nàstic té el dubte de Tejera, que no s'ha entrenat amb l'equip durant la setmana per culpa de la grip, i la baixa confirmada de Xisco Campos per sanció. S'espera, per cert, una notable presència de seguidors del Nàstic a l'estadi de Sant Mamés, i aquesta setmana l'equip tarragoní ha readmès Jordi Calavera, que formarà part de la plantilla fins a final de temporada. El partit demà a les 5 amb arbitratge del càntabre Cordero Vega.
Gràcies, Miquel, bona nit.
Bona nit.
A segona B, el Barça B avui ha tingut la primera derrota dos mesos després pràcticament contra el Reus al Miniestadi. 1-2, Guillem Ametller, bona nit.
Bona nit, Jaume. Partit a seqüències el que hem vist avui al Miniestadi. La primera part ha sigut pels visitants, els del Baix Camp han imposat el seu joc a base d'una pressió molt alta i d'aprofitar les errades d'un Barça B molt imprecís en la sortida de pilota. Ha sigut llavors quan el Reus ha culminat dues grans accions per situar-se 0-2. Primer anotaria Ramon Folk i després Víctor Silva amb una excel·lent rematada des de fora l'àrea. A la segona, Gerard López ha situat Sant Pere al mig centre i l'equip ha mostrat un altre color. Després d'un gol en pròpia porta de Dinis, el Barça s'ha posat 1-2, però no ha pogut remuntar. Gerard López, que ha sigut expulsat, veu encara opcions d'ascens, això sí, amb la salvació assegurada.
Faltant 8 partits, som capaços de tornar a agafar una bona ratxa, tot començant per aquests dos partits que seran complicadíssims fora de casa, amb camps on segurament no estem tan acostumats. Si som capaços de tornar a una altra reacció, ens presentarem als últims 4-5 partits amb opcions. Si no és així, crec que la salvació està força encaminada i ens tocarà doncs, anar marcant altres objectius, però veurem partit a partit com van venint doncs, els objectius finals.
Un Gerard López que s'ha mostrat molt dur amb els arbitratges.
I que sortim molts més partits amb un jugador menys que no pas equips contraris, quan la possessió és més aviat nostra, quan els equips ens fan més faltes que nosaltres, ja m'estranya. Quan només tenim un penal a favor a la jornada 2 i estem a la jornada 30, m'estranya, perquè som equip que toca àrea i i que amb moltes opcions hi ha jugades que algun dia o altre cauran de la part.
Romera també ha sigut expulsat a les acaballes del partit i serà baixa la setmana vinent contra el Llucetense.
Continuem al Tu Diràs parlant de motor i de les primeres graelles del Mundial de Motociclisme 2016. Pel que hem vist avui a Qatar, a la pista i segurament fora de la pista, se'ns presenta un campionat d'allò més entretingut. Quim Salvador, el nostre enviat especial a Qatar, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Tenim les graelles, com dic, d'aquesta tarda al circuit de Losail, però més enllà d'això hem de començar per la renovació de Valentino Rossi amb Yamaha i les conseqüències, les repercussions que això ha tingut.
Doncs sí, perquè evidentment la continuïtat de Valentino Rossi, la gran icona d'aquest esport, és una gran notícia, més si tenim en compte que té 37 anys i que renovant dues temporades acabarà la seva carrera amb 39 o no, perquè el contracte inclou ja una opció pel 2019, que seria un any més, i per tant Rossi plegaria en aquest cas els 40 de córrer en moto, 3 anys més per buscar la seva desena corona a MotoGP. Això ja de per si és una notícia importantíssima, però és que a més tot plegat ha generat una altra picabaralla dialèctica entre Valentino Rossi i Jorge Lorenzo. Per tant, el Mundial comença gairebé tan animat com sí. Es va acabar el de la temporada passada a València. Anem a pams i escoltem el doctor Valentino Rossi valorant la seva renovació amb Yamaha per dues temporades més amb una tercera opcional.
Jo sono contento. Secondo me è giusto.
Jo estic content, crec que és encertat fer dos anys més perquè sento que puc ser competitiu. Requerirà un gran esforç perquè començo a tenir certa edat, però estic disposat a entrenar-me i donar el màxim, com he fet sempre. I és bonic també fer-ho amb Yamaha, perquè probablement el 90% acabaré la carrera aquí, així que tot encaixava.
Quindi era tutto giusto.
Doncs tot sembla encaixar, llavors per què genera polèmica la renovació de Rossi? Bé, ja sabeu que Lorenzo i Rossi han de conviure perquè els toca, perquè Yamaha és un bon equip per estar-hi, de moment el millor, perquè l'any passat ho van guanyar tot, però a cap dels dos li agrada compartir box amb el seu veí. I Jorge Lorenzo havia dit a la pretemporada que pretenia renovar el seu contracte, ja sabeu que aquest any acaben contracte tots els pilots oficials, bé, Rossi ja no, però vaja, tots els altres sí, i Lorenzo volia tenir resolt el seu futur amb Yamaha, això sí, abans de començar la temporada. I Yamaha el que ha fet és presentar oferta no només a Lorenzo, que la demanava, sinó també a Rossi, perquè ells consideren que seguir comptant amb Valentino Rossi, que a part de ser rapidíssim, és el vigent subcampió, és la gran icona d'aquest esport, i el nivell de màrqueting i de vendre producte és el millor que pots tenir, doncs que els interessava. I a Rossi, a bodes amb convides, ha aprofitat per signar la renovació abans que el seu company Lorenzo, que és qui en principi tenia pressa. Com era d'esperar, això ha generat cert malestar a Jorge Lorenzo, que ho ha valorat així tot plegat.
Bueno, yo creo que por pasado y por edad, por lo que pasó en el pasado con otras marcas y por la edad que tiene actualmente, creo que era lo mejor que podía hacer, ¿no? La única opción, o prácticamente la única opción que tenía. Por mi parte, yo en este momento estoy en una situación diferente. Soy el actual campeón del mundo y estoy entre los dos más rápidos de MotoGP. Entonces ya tenía un gran contrato en el pasado, quizá seguramente el mejor de la parrilla, y Yamaha hace una semana ya me puso sobre la mesa otro contrato que era incluso mejor. Pero bueno, aún así, por la posición que estoy ahora mismo de fuerza, he decidido esperar. No creo que espere mucho más, pero de momento están así las cosas.
És a dir, que Lorenzo diu que Rossi renova perquè no tindria una altra opció, tractar-se de Rossi, permetre'm que ho dubti una miqueta, i ara no té tanta pressa per renovar. És més, ell no amaga que escoltarà altres ofertes.
Cuando tú estás en una posición como la que estoy, que es mejor imposible, pues tienes que escuchar todas las ofertas para luego decidir la que tú crees que va a ser mejor para ti.
Ofertes, que evidentment no li faltarien el que és el vigent campió del món. Totes les mirades apunten a Ducati, que fa temps que li va al darrere i que té moto competitiva, però no té un pilot superclasse. I Valentino Rossi, que més sabia el que havia dit Lorenzo, això que és la seva única opció, renovar amb Yamaha, ha aprofitat la vinentesa per sucar-hi pa, llançant aquest repte al seu company de box.
Secondo me, per andare Ducati...
Jo crec que per anar a Ducati s'ha de tenir molt coratge, calant collons per canviar de moto. Em sembla que al final es quedarà.
Quindi, secondo me, alla fine resta.
Una provocació.
Claríssima, claríssima. Rossi estaria encantat de veure Lorenzo marxar del box de Yamaha i ho verbalitza així, eh? Aviam si l'altre pica amb això de calen pebrots per canviar de moto, uh-huh. Si l'altre té un rampell d'orgull i acaba acceptant una altra oferta, que de fet algun dia en podem parlar amb calma. A mi no em semblaria cap mala opció si Lorenzo decideix anar amb Ducati, però en fi, això ja són figues d'un altre paner, perquè avui ens queda molt per explicar les graelles, sí. I encara un altre incident, Rossi i Lorenzo, en aquest cas a la pista, durant el quart d'entrenament lliure, Lorenzo sortia de box, lògicament més lent que els que venen en volta llançada, i s'ha trobat, ell no l'ha vist venia Valentino Rossi en volta ràpida, del box surts per la part interior de la pista, per tant el primer revolt Lorenzo l'ha fet per dins, on hi ha la traçada bona, i Rossi, que venia ràpid, s'ha hagut d'apartar i s'ha empipat, i li ha fet saber amb gestos que estava empipat. No sé jo si també forma part de l'estratègia de Rossi de tocar una mica el botet a Lorenzo. Total, que tots dos s'han estat dedicant gestos poc amigables, i després, a l'hora de fer declaracions, el mallorquí diu que Rossi no té raó, perquè al sortir de box no pots fer una altra cosa que quedar-te a l'interior, perquè seria més perillós encara creuar la pista de banda a banda, i Rossi ha dit que això és exactament el que va passar a Misano la temporada passada, però al revés, és a dir, ell sortint de box i Lorenzo al darrere, que llavors Lorenzo es va empipar com una mona i va fer tanta comèdia que li va caure un punt de penalització a Valentino Rossi. Atenció, perquè aquest punt, sumat als tres famosos de Sepang amb l'incident amb Márquez, és el que dona els quatre, que el van fer sortir des de la cua de la graella a l'última cursa a València, i ja sabeu com va anar tot plegat i la importància que va tenir en el desenllaç del Mundial. Per això Rossi ha vingut a dir que, tot i que considera que sancionar això és una bajanada, si a ell li va caure un puntet a Misano, no entén per què ara no li posen un puntet a Lorenzo, que no li posaran, que d'aquesta hora no tenim cap comunicació de sanció. Però vaja, embolica que fa fort, sí, i més benzina al foc per començar la temporada ben animadets.
I tant que sí, això es presenta calentet. Anem amb les graelles, Quim?
Anem amb les graelles, amb protagonisme també de Jorge Lorenzo, que comença la defensa del títol amb la primera pole de la temporada, que a més és la número 62 de la seva carrera, i això vol dir que supera Rossi, qui si no, i ja és el pilot Jorge Lorenzo amb més poles mundialistes. Ell està content pel rècord, però es mostra prudent de cara a la cursa, dient que el rendiment dels pneumàtics Michelin és una incògnita i que acabar el podi ja estaria bé. A Lorenzo l'acompanyaran a la primera fila dos catalans, Marc Márquez, que sortirà segon i que ha fet una volta en temps de pole, però era massa tard, perquè l'ha començat quan ja havia caigut la bandera de quadres, i per tant al final s'ha quedat amb la segona posició. En tot cas, ell està contentíssim. Dijous ens explicava el primer toc que no es podia pensar en guanyar aquí demà, i ara sí que veu opció de victòria aquí a Qatar.
Per demà, si no canvien molt les condicions, podem estar lluitant pel podi, i si tot es quadre, no descartaria poder lluitar per la victòria. Una estratègia bona seria acabar el podi, considerant que aquest circuit no és dels més favorables a nosaltres i encara no estem al 100% de tot, i a més sabent que a l'últim parcial perdem moltíssim amb acceleració, però quan estic allà damunt ja sabeu com sóc.
Doncs em fa gràcia, perquè Marc Márquez, ell mateix explica que l'estratègia prudent potser seria la bona, sí, però que ja el coneixem, i que per tant, a poc que vegi opció de guanyar, se li inflarà la vena, com diu ell, i anirà totes. Igual que anirà totes el tercer classificat, Maverick Viñales, va ser la revelació de la pretemporada amb la Suzuki, confirma les bones sensacions ja en Gran Premi, i evidentment demà surt amb el ganivet entre les dents.
Marcarà molt el ritme i les últimes voltes, no? Jo crec que serà important fer una bona sortida i unes primeres voltes, així que jo crec que per demà sortiré a donar el meu màxim, a divertir-me com he fet fins avui, així que tot pot passar que anem molt ràpid i estigui davant totes les voltes, com pot passar que em quedi en un segon grup lluitant i no pugui fer el meu ritme. Jo crec que el meu pensament és intentar estar amb el primer grup i si puc lluitar fins al final, lluitaré fins al final.
Anem tancant MotoGP, Jaume, primera fila Lorenzo Márquez Viñales, segona Iannone Rossi, cinquè Dovizioso, sisè, setena posició per Pedrós a la tercera fila, amb Aitor Barberà vuitè, Pol Espargaró novè, Aleix Espargaró sortirà quinzè i Tito Rabat debutarà des de la 19a posició. Danilo Petrucci, l'italià del Ducati Pramac, és baixa per lesió. A Moto2, pole position per Jonas Folger, tercer Alex Rins, primera fila, dotzè Axel Pons, tretzè Àlex Márquez, 17è Edgar Pons, 20è Xavier Vierge i 27è Isaac Viñales, i a Moto3 pole position per Romano Fenati, 18a posició pel barceloní amb passaport argentí Gabriel Rodrigo. Els horaris de les primeres curses: 4 de la tarda hora catalana Moto3, 5 i 20 minuts de la tarda Moto2 i 7 de la tarda MotoGP. Fa pinta, Jaume, que sobretot la MotoGP pot ser un gran espectacle.
I tant que sí, i tant que sí, a més amb tota la prèvia completa i des de tots els punts de vista que us hem explicat en els últims minuts el Tu Diràs, naturalment, puntual informació de les curses el superdiumenge i la de MotoGP. Ens agafa ja un cop acabada la transmissió del Villarreal-Barça, la viurem pràcticament de forma íntegra a partir de les 7 de la tarda a la sintonia de RAC1. O sigui que, Quim, afina la gola. Fins demà, descansar.
Bona nit.
Demà a la tarda, les curses nocturnes a Qatar, i a les 6 del matí comença el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, que també és el primer de l'any, amb un entrenament de classificació aquest matí que ha estat un autèntic fiasco. Avui s'estrenava, recordo. A veure, demà, bona nit.
Hola Jaume, què tal? Bona nit. Sí, avui s'ha estrenat aquesta nova classificació i com sol passar la Fórmula 1 ho ha fet amb polèmica. La Q1 i la Q2, les dues primeres parts, han estat emocionant. Hi havia força incertesa per veure quins pilots anaven quedant eliminats. El que passa és que l'arribar a la definitiva Q3, que fins ara doncs era sempre decisiva i sempre la part més emocionant de la classificació, ha estat una autèntica decepció. Els pilots s'han dedicat a guardar pneumàtics per la cursa de demà i els últims minuts hem tingut redacció sobre la pista. Les crítiques a aquest nou sistema han estat unànimes. De fet, es rumoreja que es canviarà de cara a la propera cita, d'aquí a dues setmanes a Bahrein, i fins i tot Toto Wolff, el màxim responsable de Mercedes, comentava això al final de la sessió.
Sóc el primer en dir que no hem de parlar malament a la televisió del que no funciona, però crec que el nou format de la classificació és una porqueria. Ho hem de debatre, tot el món està fent el possible per millorar l'espectacle i aquest no és el cas. Ens hem de seure i parlar sobre...